Esports Cope.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope, pendents de la jornada de Champions i del Clàssic que juga d'aquí a una setmana. Busquem les notícies del dia. José Luis Gil, bona tarda.
Bona tarda. Com si no hi hagués una jornada important al cap de setmana a la Lliga, eh?
També. La segona unitat del Barça, de moment, triomfa a Milà.
Gran paper dels no habituals al Giuseppe Meazza. Canvi de sistema de Valverde i victòria 1-2 al camp de l'Inter amb Carles Pérez i Ansu Fati en el paper de golejadors. Alanyà va demostrar la seva qualitat i Neto, que Ter Stegen té les esquenes ben cobertes.
Estem a una setmana del Barça-Madrid.
Sí, expectació. Havia avui per la reunió convocada a les Rozas per la Federació per analitzar aquests escenaris no desitjats pel proper dia 18. La Federació ha fet una nota per dir el que ja se sabia, que no té competències de seguretat ni a dins ni a fora de l'estadi i que aplicarà el reglament, en el cas que sigui necessari, quan es donguin, si és que es donessin, tant de bo que no, alguna d'aquestes situacions no desitjades.
De seguida ampliem detalls amb el Juan Antonio Alcalá. Tornem a la Champions. El València fa el miracle.
És un miracle, deia Rodrigo Moreno a les càmeres de televisió, però no és un miracle, és una realitat. Victòria Txea al Johan Cruyff Arena, 0-1, passi a vuitens de final com a primers del seu grup a costa de l'Ajax. El Liverpool també passa el tall guanyant el camp del Salzburg. El Nàpols estarà a vuitens, però amb un altre entrenador. Han destituït Carleto Ancelotti.
Avui se la juga l'Atlètic de Madrid.
Amb el fantasma del Carabaj es juguen l'accés a vuitens contra el Lokomotiv, el Wanda Metropolitano, depenent de si mateixos, però en la pitjor crisi golejadora de l'etapa Simeone. Honra i diners en joc al Bruges en Real Madrid, als blancs se'ls hi ha complicat. I de quina manera el panorama pels sorteig de vuitens del dilluns.
Prèvia d'Europa League a l'Espanyol.
Amb tranquil·litat esportiva, a la prèvia d'aquesta visita del CSKA a Cornellà Prat en l'Europa League. Però en Machín desconfien dels gurus mentals i dient que el grup no està en mans de cap psicòleg. Els capitans busquen el suport de l'afició. Jordi Ferrón ja mana amb tots els ets al femení blanc i blau.
En bàsquet avui tenim Eurocup i Champions.
Sí senyor, amb aquest calendari, Joventut Únics i Morabanc Andorra al Maccabi Rishon a l'Eurocup. No poden badar els verdinegres, els andorrans tenen la classificació garantida per la segona ronda. A la Champions FIBA, Torun, Baxi Manresa. Els del Bages, molt castigats per les lesions.
I les guerreres a les semifinals del Mundial d'handbol.
Després d'un matí de patiments, la derrota espanyola davant de Rússia ens deixava en mans del resultat del Montenegro-Suècia. Han guanyat les balcàniques per 3 gols i donen el tiquet a les de Carles Viver per les terceres semifinals mundialistes de la seva història.
Avui comentarem l'actualitat esportiva de la jornada amb el Miguel Rico i el Jacinto Vicente. I quines són avui, Gil, les enquestes Esports Cope?
Enquesta en clau blanc i blava. Quina és o ha de, o serà la vostra actitud cap a l'equip després d'aquesta trobada entre els capitans i l'afició? Dependrà del rendiment per un 37% de copenautes. Recolzen incondicionalment a l'equip l'altre 63%. I en clau blaugrana, entradeta doble en perspectiva pel Barça-Madrid del dia 18. Ampliarem detalls. Amb quin jugador us quedeu després del partit d'ahir al Giuseppe Meazza? Tercera posició, ex-aequo, 15%, Neto i Carles Pérez. Pobre Carles Pérez. Segona posició, 34% dels vots, Ansu Fati. Guanya, pels pèls, 36% de suports, Carles Alanyà.
Gràcies, Gil. Passen gairebé 10 minuts de les 3 de la tarda i estem en marxa amb el Marc Pairés al control de so, la Sílvia Ortiz a la producció, us parla Joan Batllori i la pilota, que és la pilota de les estrelles, és la pilota de la Champions, ja roda Esports Cope.
La Navidad comienza cuando te comes el primer polvorón. ¿Verti o falso? Si te gusta adelantarte a los acontecimientos, en Verti tenemos algo para ti. Porque si calculas ahora el precio de tu seguro de coche o moto en Verti.es, te regalamos 3 meses gratis en tu seguro. Y lo mejor, te guardamos el precio 6 meses. Entra en Verti.es y calcula tu precio ahora.
Sportium dobla tu primer depósito hasta 100 euros en apuestas gratis. Regístrate en Sportium y consigue tu bono de bienvenida. Si ingresas 50 euros, Sportium te da un bono de otros 50 euros para jugar. Así hasta 100 euros. ¿Lo has oído bien? Y como siempre puedes cobrar tus ganancias en cualquiera de sus más de 3.000 locales. Apuesta por ti. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Listos para entrevistar a Gustafsson, el entrenador. Y delantero, masajista, utillero, aficionado.
Así sería el fútbol si fuese como tu negocio. Tú lo haces todo. Por eso en Citroën hay business para todos. Solo hasta el 31 de diciembre tienes al líder Citroën Berlingo más equipado con hasta 7.000 euros de ventaja. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
La brillantor d'Ansu Fati no ha d'enfosquir la irrupció de Carles Pérez. El fet que Ansu Fati es convertís ahir en el jugador més jove de la història en marcar la Champions no ha de fer oblidar que ahir Carles Pérez va marcar en el seu debut a la Lliga de Campions. Carles Pérez no té el glamour d'Ansu Fati, però les seves aparicions al primer equip aguanten la comparació. I veient el partit, pensaven que la porteria blaugrana segueix molt ben coberta, en que Todibó confirma que apunta maneres, en que Lautaro Martínez podria ser un bon relleu per Suárez, i em preguntava també si no seria millor vendre Arturo Vidal si arriba una bona oferta i mantenir Alanyà a la plantilla en lloc de cedir-lo al mercat d'hivern.
Joan Batllori, Esports Cope.
Cope, estàs informat.
Tiempo de juego. El de la cadena, Cope.
En Milán el partido con saque de centro del Inter de Milán.
Milán.
Carles Pérez, gol del Barça. El
Muy
balón
bien.
Por el centro. Estaba solo y marca Carles Pérez. Marca el Barça, minuto 23 de juego. Y si la tuvo Lautaro, vaya tiro al palo derecho, pero desvío muy bien neto. En estos momentos de apuro para el Barça, que va ganando 0-1, minuto 37.
Con
Lukaku, gol. Lukaku, gol. Empate al Inter. Y botó muy bien Lautaro. No se la quitó Todibó. La dejó atrás y con la zurda. Tal como venía, marca el belga. Lukaku, neto. Se hizo falta Lukaku a Todibó.
Delantero por delantero, chaval por chaval. Se ha retirado Carles Pérez, el autor del gol del Barça, que hoy debutaba en Champions. Ha entrado Ansu Fati, que tendrá 5 minutos más la añadido.
¡Ansu Fati, gol! ¡Ansu Fati, gol! ¡Le enchufa Ansu Fati, tremendo! Fuera del balcón del área. Un trallazo con la derecha. ¡Por bajo! Vaya victoria digna. ¡Qué partidazo del Barça B, de los chavales! Final, victoria del Barça, con goles de los Carles Pérez, de los Ansu Fati, partidazo de Alenyà, partidazo de Neto, victoria súper merecida del Barça y además 2.700.000 euros por la victoria dignísima del Barça. Inter 1, Barça 2, Helena.
Van algunos jugadores del Barça a consolar a los del Inter de Milán. Se han fundido.
Doncs sí, senyor, aquesta és la pel·lícula, el tiempo de juego de la Cope, de l'Inter 1, Barça 2, un marcador que combinat amb la victòria del Borussia Dortmund 2-1 davant de l'Eslàvia de Praga, classifica finalment els alemanys com a segons de grup. Ja sabíem que el Barça era primer de grup. Possibles rivals del Barça ara mateix i a l'espera de la jornada d'avui: Tottenham, Nàpols, Olympique de Lió i Chelsea. Recordo que el sorteig de vuitens de final el tenim dilluns que ve. De seguida analitzem el que va passar ahir al Giuseppe Meazza, també la jornada d'ahir i la d'avui a la Lliga de Campions, la última d'aquesta fase de grups, però abans estàvem pendents aquest matí d'una reunió a les Rozas, a la Federació, sobre el Clàssic, després del comunicat d'ahir de Tsunami Democràtic. Anem cap allà amb el Juan Antonio Alcalá. Alcalá, hola, buenas tardes.
¿Qué tal, Joan Batllori? Muy buenas tardes.
Bueno, que ha dado de sí la reunión, que se traduce al final en un comunicado.
Bueno, sí, es un comunicado que yo creo que lo mejor es traducirlo a casos prácticos, por todas las llamadas telefónicas que hemos realizado en la última hora, y que, bueno, tiene un titular principal, y es que la Federación Española de Fútbol, Batllori, no tiene ganas de meterse en muchos líos en estos 7 días que quedan hacia el Clásico, y reitera que no tiene competencias de seguridad ni dentro ni fuera del Cano. Lo cual, lo que pueda pasar antes, lo que pueda pasar después, lo que pueda pasar en las calles, cómo llegue el Real Madrid, la federación no tiene mucha intención de meterse ahí y lo ha hecho en, lo ha explicado en esta reunión y lo ha explicado en este comunicado público. Cuatro supuestos que me parecen importantes que nos han contado fuentes federativas a la cadena COPE. ¿Qué pasa si no llegan los árbitros? Bueno, pues la federación toma, han decidido en esta reunión tomar medidas muy especiales para que haya un furgón que vaya desde el hotel hacia el Camp Nou, que eviten las calles con más problemas, que se llegue con antelación suficiente y que el equipo arbitral con Hernández Hernández a la cabeza esté 2 horas y media antes del comienzo del partido en el Camp Nou. Eso sí, pone énfasis la federación en que lo va a cumplir. ¿Qué pasa si no llega el autocar del Real Madrid? Han tratado. La federación, repito, no tiene competencias y es un tema de la policía. Si hay 600 metros y si hay gente en la calle y si llegan sin problemas o si hay manifestaciones, es un tema de la policía en el que la federación no entra. Ni cómo llegue el Real Madrid, ni cómo llegue el Fútbol Club Barcelona. 3. ¿Qué pasa si hay invasión de campo? La Federación Española reitera también que esto es asunto de la seguridad privada del Fútbol Club Barcelona, pero advierte, no lo dice la nota, o lo dice de una forma muy civilina, que el Comité de Competición estará muy atento para tomar medidas y sanciones en la reunión posterior a la celebración del Clásico, en la hipótesis de que haya algún tipo de invasión de campo durante el desarrollo del partido. Y la última hipótesis, ¿qué ocurre ante pancartas, como se está hablando? Decía ayer Tsunami Democratic, esa pancarta, Spain Sit and Talk. Bueno, ante pancartas de cualquier cariz político, la federación también dice que es asunto de la seguridad privada del Fútbol Club Barcelona, pero que podría entrar a sancionar, si es el caso, el Comité de Competición. Esto es, en síntesis y en resumen, lo que ha dado de sí 2 horas y media de reunión en la Federación Española.
Oye, y mañana conoceremos detalles del despliegue policial, ¿no?
Sí, mañana hay otra reunión, la habitual, ante un partido de alto riesgo, ante un clásico, es en el Ministerio del Interior, en el Paseo de la Castellana de Madrid. Va a estar el ministro del Interior en funciones del Gobierno de España, Fernando Grande Marlaska, y bueno, pues van a, al parecer, según nuestras fuentes, esto no le gusta mucho al Ministerio del Interior que se vaya adelantando, pero parece ser que va a ser un despliegue de seguridad, si no el más importante, a la altura de los más importantes que haya habido nunca para un partido de fútbol, de la Liga de Fútbol o de la Copa del Rey, de la competición de fútbol que sea en España. Y previsiblemente lo que se anuncie mañana es que la seguridad no estará solamente en manos de los Mossos de Escuadra, sino que habrá refuerzos enviados desde Madrid del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil. Seguramente hay instalaciones clave como Aeropuerto del Prat, Estación Sants, recorrido del Real Madrid hacia el Estadio del Camp Nou. Pero bueno, esto no es oficial, esto es algo que está barruntando, que tiene en mente el Ministerio del Interior y que seguramente Bajori será oficial en esta reunión de mañana en el Ministerio con el despliegue de seguridad para el Clásico.
Muchas gracias, Alcalá.
Un abrazo, chao.
Otro para ti. Manuel Oliveros, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, què tal? Molt bé, Joan.
El Barça, què diuen del tema?
Doncs res de nou. Ja saps que ahir a la tarda doncs, deien que estaven tranquils i a aquesta hora textualment també diuen el mateix. Res, tranquil·litat, perquè tal com venim explicant aquests dies, cadascú ha de fer el seu treball. El Barça farà amb molta cura segurament el seu protocol d'accessos, segur, i poca cosa més, cadascú que faci el seu treball, ens deien des del Barça, el millor possible, amb recomanació que el públic també tingui paciència per arribar. És a dir, els Mossos faran el seu treball, els empleats del Barça el seu treball, la junta directiva del Barça té previst també fer una reunió el dimarts per cridar una mica l'atenció de que la gent baixi, doncs, a lo millor, amb més de temps de cara al partit que comença a les 8 del vespre i segurament també el primer equip que normalment arriben amb els seus cotxes perquè siguin molt més còmodes les seves arribades a l'estadi, doncs segurament es concentraran, a lo millor a la ciutat esportiva, arribaran allà amb un bus amb temps suficient perquè no passi absolutament res.
Víctor Navarro, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
I què diuen els Mossos? Que no sé si seran els únics, però sí que seran els grans responsables de l'operatiu per vetllar per la seguretat el dia del partit.
Així és, doncs el delegat d'ordre públic del sindicat dels Mossos d'Esquadra, Miquel Cervelló, va estar ahir al partidazo de Juanma Castaño on va garantir la seguretat del clàssic. També va deixar clar que la coordinació amb la resta de cossos policials serà total i que els Mossos compliran amb la seva feina. Cervelló va descriure la situació com un partit més del risc amb una manifestació a prop, la qual cosa portarà un dispositiu més ampli, i de la possible suspensió del Barça-Madrid va preguntar-li Juanma Castaño.
¿Desde los Mossos d'Esquadra se cree que está en riesgo la disputa del Clásico?
Yo creo que no, es un partido de fútbol, no hay más. Es un Barça-Madrid declarado de alto riesgo, como han sido declarados los otros Barça-Madrid, y ya está, y se jugará, y los mozos harán, haremos nuestro trabajo y ya está, no hay más. Uh-huh. Dentro se ve que se va a generar el partido, se jugará el 18 como se podía haber jugado el 26 de octubre.
En definitiva, Cervelló va explicar el partidazo que aquí hi ha tranquil·litat.
Gràcies, Víctor.
A tu.
Així està la situació a una setmana pel Clàssic. 20 minuts per sobre de les 3 de la tarda, pausa, i després abordem, afrontem, parlem de la bona victòria del Barça ahir a Milà.
Se puede ahorrar en Navidad. ¿Verti o falso? Empieza ahora cambiando tu seguro a Verti, porque conseguirás las mejores coberturas al mejor precio. Y además, te regalamos 3 meses gratis al contratar tu seguro de coche y moto. ¿Necesitas los 2 seguros? Entonces ahorrarás todavía más. Entra en verti.es y calcula cuánto te puedes ahorrar.
Hola, Toño. Veo que te has puesto alarma.
Sí, ahora como viajo más, la casa se queda más tiempo sola.
Ah, ¿y qué tal?
Pues la verdad que muy contento. Y por lo que cuesta, no sabes la tranquilidad que te da.
Pues estaba pensando en poner una.
No te lo pienses.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Cuando tu equipo sale al campo, tú te pones las botas. Siempre juegas por él con los de las cuotas.
Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Mejores cuotas según Oddschecker. MarathonBet. Mejores cuotas, más ganancias. Consulta las cuotas en marathonbet.es.
I 23 minuts de la tarda, parlem de la victòria del Barça ahir al camp de l'Inter. Helena Condis, què tal? Bona tarda.
Molt bé, bona tarda.
No sé si és que teníem les expectatives molt baixes, però jo m'ho vaig passar força bé veient el partit. Molt bona prestació de la segona unitat del Barça i gols històrics d'Ansu Fati i de Carles Pérez.
Sí, sí, la Masia va fer història ahir a San Siro, en un gran camp i en un gran aparador per la Champions League. Valverde va acabar molt satisfet amb la seva aposta, amb un equip titular inèdit i amb el seu experiment de canvi de sistema, amb 3 centrals i 2 carrilers. El tècnic va qualificar d'excel·lent la resposta dels menys habituals ahir en escenari com el del camp de l'Inter de Milà. Valorava el xingurri la fase de grups del Barça i això deia de com arriba l'equip per afrontar els 2 propers compromisos importantíssims y durísimos. Primer dissabte a Noeta y después al Clàssic del 18 de desembre. L'escoltem.
Bueno, estamos bien, pero a mí me gusta verlo todo de una manera más continua. Estamos bien, también hemos tenido que pasar un momento difícil en el inicio para poder llegar hasta aquí. Y nos ha costado comenzar en... E incluso, pues bueno, el poder jugar mejor en algunos partidos. El Star Champions, desde luego, ha sido una... Esta fase de grupos ha sido difícil para nosotros, hemos tenido que sufrir en partidos determinados. Sufrimos para remontar al Inter en casa, contra el Slavia allí, partido durísimo. Pero bueno, estamos aquí y ahora tenemos un reto por delante en esta semana importantísimo. 3 partidos para terminar el año y lo queremos terminar bien.
2 jugadors de la Masia van decidir el partit. Ansu Fati va ser qui va marcar el segon gol, el de la victòria, i va passar la història per convertir-se en el jugador més jove en marcar a la història de la Champions. Amb 17 anys i 40 dies li van fer falta només 90 segons per aconseguir aquest nou rècord a Ansu Fati, que va entrar en lloc de Carles Pérez al minut 85, un Carles Pérez que va inaugurar el marcador en la seva carta de presentació a Europa. Ahir debutava en Champions, molt especial el debut pel davanter de la Masia, que va ser titular d'entrada amb Griezmann. Carles Pérez, després de l'enfrontament, reivindicava el paper del planter.
Es un sueño, era mi debut en Champions y qué mejor que hacerlo que ayudar al equipo marcando y en este estadio mítico. Sí. Yo, como he dicho, creo que los 3 somos un ejemplo para que los pequeños que están en Masia vean que de verdad el club apuesta por ellos y que pueden llegar al primer equipo.
Per cert, Helena, la participació del Carles Pérez en el partit d'ahir li canvia una mica el contracte, no?
li millora les condicions econòmiques, per sintetitzar-ho d'aquesta manera. Carles Pérez tindrà un premi en forma de millora salarial. Al seu contracte contempla que cada 7 partits que jugui amb el primer equip, com a mínim en cada partit ha de disputar 30 minuts, se li millora la fitxa d'acord a estatus de jugador professional. És a dir, cada 7 partits té una millora del seu sou, perquè ens entenguem, però ha de jugar uns 25 minuts en cada un d'aquests partits. Ahir era el seu 7è partit, per tant, se li aplica ja aquesta millora salarial, però ell mateix ens ho explicava, se li manté el dorsal 27, el dorsal del filial, perquè pugui ajudar al Barça B, perquè pugui baixar el filial quan sigui necessari, com ja ha fet un cop aquesta temporada. Ell està en dinàmica del primer equip, entrena les ordres d'Ernesto Valverde, millora salarial cada 7 partits, però fitxa dorsal del filial per poder ajudar el Barça B en cas de que ho necessiti Pimienta.
Molt bé, alguna cosa més?
Res més, que Neto també m'agrada molt.
Molt bé, sí, sí.
Va fer un gran partit, el porter suplent, té el Barça un porter suplent de garanties, va efectuar 7 bones parades i 3, jo crec que de gran mèrit, de Neto, que ahir debutava també en partit oficial amb el Barça.
Condis, que vagi molt bé.
Adéu.
Truquem al nostre comentarista Champions, el Manolo Márquez. Què tal, Manolo? Bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Va deixar molt bona sensació, la segona unitat del Barça?
Sí, la veritat és que posant-me en la pell de Valverde, quan poses tants jugadors que no tenen ritme de competició, perquè no és un tema de qualitat, sinó de ritme de competició, doncs és difícil quan juguen tots alhora que surti un partit. És veritat que després de l'1-1 i abans de... O sigui, durant un bon tram de la segona part, l'Inter va apretar de valent, però era normal perquè s'estaven jugant la classificació, i el Barça realment, doncs, a més amb dos nanos de la casa, doncs va guanyar el partit, i crec que es podria dir que va ser just també el marcador, no?
Sí, sí. Qui et va agradar més? A qui li poses millor nota? A quins jugadors li poses millor nota?
A mi, bueno, és veritat el que dèieu ara, em va agradar el porter, Neto, però jo si hagués de destacar un jugador, a mi em va agradar molt Carles Alanyà. Ahir la veritat és que va fer un partit bastant complet. També Carles Pérez va estar francament bé, i bueno, la veritat és que van complir. Guagué va complir bé, Tudibó va estar bé, vull dir, dintre de la quantitat de minuts que no portaven, diguéssim, doncs un tití, molta gent que pràcticament doncs no disposa de minuts i que va voler reivindicar-se, no?
Tu ara subratllaves o destacaves el partit de Carles Alanyà, que fa pinta de que sortirà cedit en aquest mercat d'hivern.
Sí.
Jo no sé si tu, per exemple, si arribés una molt bona oferta econòmica per Arturo Vidal, preferiries vendre Arturo Vidal i quedar-te a Alanyà, o ja està bé que es quedi a la plantilla Arturo Vidal i que Alanyà surti cedit?
Jo crec que són, aquí va una mica a gusto del consumidor, perquè realment són dos jugadors que no tenen res a veure un amb l'altre. Jo particularment preferiria que es quedés Alanyà en comptes d'Arturo Vidal, però bueno, també diguéssim que hi ha raonaments per les dues coses, no? Alanyà que surti perquè tingui realment els minuts que aquí no disposa, Arturo Vidal perquè és un jugador diferent a la resta de jugadors i bueno, et pot donar un altre perfil en un moment determinat. Però, clar, a mi si em preguntes, jo preferiré el futbol més combinatiu de Carles Alanyà, que a més tampoc està renyit amb el gol, perquè és un nano que habitualment ha fet els seus golets i bueno, té un bon xut des de fora l'àrea. Evidentment, a mi és un jugador que... El que està clar és que no pot estar... Pràcticament estava des de Bilbao, estava pràcticament
sí, no
parat
fins
la setmana passada. Llavors... No, això sí que no pot ser amb un nano tan jove, no?
Sí, mira, les situacions poden canviar, Mira Rakitic, de no jugar res, ja el tornem a posar a l'11 de gala,
Sí, 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 i també Sergi Roberto es deia que no seria ja lateral dret i continua sent el lateral dret de l'equip, no? Això del futbol dona moltes voltes i està clar que Valverde i Rakitic sempre és un jugador que li ha agradat perquè és un jugador de rendiment sempre regular, amb molta regularitat. Llavors... És la diferència dels altres, no? Arturo Vidal és més tobogant, diguéssim, amb més altibaixos, i Rakitic sempre ha sigut un jugador que Valverde li ha agradat, no?
Molt bé, Manolo, arriba bé el Barça, aquesta doble cita, dos partits de Lliga importants i difícils, a Noeta el cap de setmana i el Clàssic després, arriba bé.
Sí. Sí, sí, arriba bé, però aquest any és perillós parlar perquè cada cop que parlem... també l'equip ha fet bastants altibaixos, però és veritat que ara porta una sèrie de partits continuats o consecutius doncs a un nivell francament bo, no?
A veure si aguanta. Manolo, moltes gràcies, parlem.
Molt bé, gràcies a vosaltres. Bona tarda.
Dos quarts de quatre. Gil, de la jornada d'ahir destaquem la classificació del València, entre cometes el miracle de la jornada, i també que finalment el Liverpool, que va patir bastant, però al final es va classificar i a més com a primer de grup.
Sí, senyor, en el grup H tot va quedar ventilat pràcticament ben d'hora. Als 35 minuts el Chelsea ja havia fet la feina, dominava 2-0 al Lille i tot estava pendent del que passés al Johan Cruyff Arena. En el minut 24, gol de Rodrigo. El València que es col·loca 0-1 i a partir d'aquest punt arriba, sobretot al tram final del partit, un patiment valencianista que al final deixa aquest marcador de 0-1 com a definitiu. El València va saber aguantar i d'aquesta manera el conjunt de Celades, que era un caixa o faixa, doncs va treure la caixa. Líders de grup, victòria al Johan Cruyff Arena, miracle, miracle, deia Rodrigo en calent. Per Dani Parejo, als micròfons del partidazo, és el resultat d'una feina molt ben feta.
Yo jugué los últimos octavos de final con el Valencia, son noches mágicas, increíbles, estar entre los 16 mejores de Europa, pues bueno, no es nada sencillo, dependíamos de nosotros en un campo difícil, pero que hemos ganado en el campo del Athletic Bilbao este año, que hemos ganado en el campo del Chelsea, y que ganarnos a nosotros cuando jugamos como equipo es difícil. Hemos merecido y así ha sido ser primeros de grupo.
Destacar que l'Ajax es queda fora amb 10 punts, que Déu-n'hi-do la xifra de punts del conjunt holandès. I el que deies, en el grup E, el Nàpols havia enllestit la feina molt ràpidament, dominant ja el descans per 3-0 al Genk, i calia veure què passava a Àustria en el Salzburg-Liverpool. Però en un minut, Keita i Salah van aportar aquest poso de tranquil·litat per l'equip de Jürgen Klopp, que va guanyar el camp del Salzburg i d'aquesta manera passa als vuitens com a primer de grup. Això sí, aquest grup deixa una ressaca. Després de 5 ofertes de renovació rebutjades, les diferències entre Carlo Ancelotti i De Laurentiis, l'amo del Nàpols, són absolutament insalvables. Ahir, el conjunt italià anunciava la destitució del seu tècnic. Per tant, Carletto haurà de veure els vuitens de final des del seu àtic a la Gran Via de Madrid. A l'altre grup del dia, el G, debacle del Zenit. Al camp del Benfica, derrota per 3-0. El golet del Lyon, empatant a 2 al seu partit contra el Leipzig, fan que els alemanys i els francesos passin com a primers i segons de grup respectivament.
Mirem a la jornada d'avui. El Real Madrid juga a partir de les 9 al camp del Bruges. Anem cap a Bèlgica. Miguel Ángel Díaz, buenas tardes.
Hola, Joan, buenas tardes.
Bueno, supongo que hoy en el Madrid muchas rotaciones también, pensando en el Valencia y en el Barça, ¿no?
Sí, sí, muchas rotaciones. Ya de hecho Zidane dejó en Madrid a Kroos y a Ramos. Se ha traído a Casemiro, que es un poco la noticia deportiva, porque está percibido en la Liga. El Madrid juega el domingo en Mestalla, luego viene el Clásico. No tiene mucho sentido que Casemiro esté aquí si no es para ser titular, porque es el único jugador que ha sido titular en los 20 partidos oficiales que lleva el Madrid esta temporada, 15 en Liga y 5 en Champions. El partido va a servir además para que reaparezca Bale, después de haberse perdido los dos últimos por lesión. También Nacho, que se lesionó precisamente contra el Brujas en el Bernabéu el 1 de octubre. Y luego jugadores que llevan tiempo sin ser titulares, ¿no? Como Jovic, la última vez a mediados de octubre en Somos contra el Mallorca. También Odriozola en el puesto lateral derecho. Areola, que ya jugó en Mendizorroza recientemente. Así que, bueno, un equipo con muchas novedades. No hay nada en juego, solo los 2,7 millones de euros reglamentarios. El prestigio al que aludía ayer Zidane. Pero el equipo que haga lo que haga hoy va a ser segundo en el sorteo del próximo lunes.
Ya conoce a sus posibles rivales, que son el Bayern de Múnich, el Manchester City, la Juve, el Liverpool o el Leipzig. Todo lo que no sea Leipzig, un coco.
Sí, sí. La verdad es que no va a tener un buen sorteo el Real Madrid el lunes. Va a jugar la vuelta en el Estadio Santiago Bernabéu, de esa eliminatoria de octavos de final, y a ver qué sucede, ¿no? El hueso, yo creo que es el Liverpool. A partir de aquí creo que hay un salto en la escalera, pero claro, si el Madrid queda emparejado con la Juve, con el City, con el Bayern, no va a ser una eliminatoria fácil. Veremos aquí qué pasa de aquí hasta mediados de febrero, hay mucho tiempo, pero el equipo tiene que seguir cogiendo vuelo y desde luego para intentar conseguir este año la Champions, ya la primera eliminatoria, salvo que sea el Leipzig, como tú dices, un hueso.
Oye, se habla mucho ahí del clásico y de todo lo que lo rodea, o de momento el equipo y la expedición se centra en el partido de hoy y en el partido contra Valencia.
Bueno, el equipo se centra en lo deportivo, en el club hay algo de preocupación, ya sabes los planes del Real Madrid. De momento no hay ninguna comunicación oficial, no se van a alterar esos planes. El equipo tiene previsto viajar el mismo miércoles 18, hospedarse en el Hotel Princesa Sofía, muy muy cerquita del Camp Nou, y esperando acontecimientos, ¿no? Zidane, cuando le preguntábamos ayer, dice que de momento está centrado en Brujas y que nunca ha sentido miedo en un terreno de juego, y evidentemente el Madrid espera pues que las fuerzas de seguridad estén a la altura y que no haya que lamentar ningún incidente y se pueda celebrar con tranquilidad el partido.
Miguel Ángel, nos escuchamos después. Un abrazo, gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Avui el tiempo de juego, atenció al partit del Real Madrid i també, Gil, atents a l'Atlètic de Madrid, que se la juga, eh?
Sí, morbo al grup de Atlético de Madrid, Lokomotiv de Moscou. L'Atlético depèn de si mateix, estarà als vuitens si no empitjora el que faci el Leverkusen, que juga contra la Juventus. Però clar, hi ha fantasmes al voltant del Metropolitano. Fantasmes que responen als noms de Brujas i Karabakh, sobretot, i que arriben en la pitjor etapa golejadora de l'equip de Simeone. Veu vostè fantasmes, senyor Jan Oblak?
No, no hay ningún miedo, porque hace dos años, en el último partido, no dependía de nosotros, y este año sí que depende de nosotros, y lo que sí tenemos que estar, estamos conscientes todos que hay que ganar el partido de mañana, y vamos a hacer todo por eso. No estamos pensando en Leverkusen ni en nada que va a pasar ahí, porque, como ha dicho, dependemos de nosotros, y si ganamos esos tres puntos, da igual que pase ahí.
L'altra incògnita que queda per completar els bombos del sorteig de dilluns es resoldrà des de les 7 menys 5 de la tarda. Grup C, Shakhtar Donetsk, Atalanta, Dinamo Zagreb, Manchester City. El City ja és primer, el Shakhtar estarà a vuitens si iguala o millora el que faci el Dinamo Zagreb d'Olmo.
3 i 37 minuts de la tarda. De seguida ho comentem tot plegat al debat d'Esportscope.
Messi, Suárez, Griezmann, Piqué, De Jong. Aquest 2020 gaudeix dels cracs del Barça dia a dia. Mundo Deportivo t'ofereix el calendari oficial del Barça amb tots els partits de la temporada. Aconsegueix la versió de paret per tan sols 9,95 € i la de taula per 7,95 €. I a la venda al teu quiosc, al Corte Inglés, supermercats Bonpreu i Esclat i a mundodeportivo.com.
Esports Cope, un equip guanyador. Opinió, debats, informació, protagonistes.
Marxem cap a Nova York per saludar Albert Puig, figura clau en el fitxatge d'Ansu Fati en el seu dia.
Va ser signat per talent i ell ho ha demostrat és talent. Valentia, atreviment, talent.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Cope, estàs informat.
Debat Esportscope amb l'Oliveros. Estàs per aquí, Oli?
Aquí continuo.
Molt bé. Amb el Miguel Rico. Miguel, bona tarda.
Bona tarda, Lindu.
Bona tarda, i a veure si incorporem de seguida també el Jacinto Vicente. Oli, si haguessis de quedar-te amb un parell o tres dels futbolistes que vas veure ahir a Milà del Barça, amb quins et quedaries?
Alenyà, sí. Per aquest ordre, Carles Pérez, Ansu Fati, igual, i Neto, formidable.
Sí, aquest seria el teu.
Però Alenyà em va agradar molt.
Va jugar molt bé, sí.
Molt.
Va estar bé el
partit.
Em deien,
per exemple, del tema de Alenyà, que comentava abans també l'Helena, que hi ha una proposta molt forta del Betis, però que en qualsevol cas no està res tancat, ni amb el Betis ni a qualsevol altre equip, que hi ha més opcions, però sí que és veritat que té una proposta més forta segurament del Betis, però ha d'estudiar també fora d'Espanya també.
Sí, el Betis i el Getafe era una altra possibilitat.
Sí.
A qui et va agradar tu, Miguel?
A mi em va agradar el meu porter, Beto. L'equip inicial, el que més Alenyà, sóc bé integrat amb l'ofici de migcampista de Barça. A la segona part, el ratet de joc em va semblar espectacular. En general, va estar tot amb el nivell i té molt de mèrit, perquè primer és un partit que l'equip no es juga res, per tant, l'esforç mental ha de ser de superació personal per demostrar que tu tens nivell per jugar al Barça, i perquè també es va jugar amb un dibuix absolutament diferent entre centrals i tots els laterals llargs, que no estem acostumats a veure i que també implica un exercici de concentració per fer les coses com vol l'entrenador.
Va ser un dels millors partits fora de casa, eh?
Sí, tot i que també és veritat que li van fer ocasions perquè l'atac del,
sí, sí,
de l'Inter és poderós i aquest Lautaro va demostrar sobradament perquè els grans clubs d'Europa estan pendents d'ell.
Sí, sí, però durant l'equip que va sortir, déu-n'hi-do.
Sí, però
molt, 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 molt.
Era un Barça de bon començament sense Messi, sense Piqué, sense Sergi Roberto, sense Busquets, sense De Jong, sense Suárez, bueno, naturalment sense Dembélé.
Sense Ter Stegen.
Vull dir, clar, era un equip absolutament nou, per això dic un equip gairebé experimental, i la part experimental, diguéssim, perquè també el sistema de joc era absolutament nou.
I el que són les coses, Miguel, el Borussia el dia abans estava una mica amb el nas arronsat perquè Messi no havia entrat a la convocatòria, perquè ja es veien a venir que el Barça faria un equip de circumstàncies amb molts suplents, i ahir van acabar donant les gràcies al Barça després del partit.
No, clar, el Barça va fer un equip de circumstàncies, però de les seves circumstàncies.
Clar, clar.
Tu no has de fer l'equip de les circumstàncies del Dortmund, però el futbol és un joc que deixa contínuament amb evidència, però ja és suficient que digues una cosa perquè passi exactament la contrària, i quan no dones ni un euro per un equip, aquest equip respon i supera totes les expectatives, que jo sincerament crec que és el que va passar ahir. No conec gaire gent, per no dir ningú, que amb aquestes circumstàncies i amb l'alineació que presentava Valverde pensés que el Barça guanyaria al camp de l'Inter.
Sí, sí. Jo, clar, no he vist oli tots els partits de la Lligueta, però el Camp Nou, a mi, l'Inter em va encantar, sobretot a la primera part, i en canvi el Borussia em va semblar un equip discret, sí, aquest Borussia, i en canvi, sí, sí, mira, estan ells classificats i l'Inter no.
Sí, sí, el Camp Nou va ser molt discret, molt, molt dolent, però a casa va jugar molt bé el Borussia Dortmund, eh? Va tenir molta sort.
Sí, el partit allà, sí.
Sí, 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 sí. Ter Stegen, recordes que va parar un penal, que va estar extraordinari, com sempre, i el Borussia Dortmund no és el que va jugar al Camp Nou. Em sembla que el Borussia Dortmund és més fort que el que va jugar al Camp Nou l'altre dia.
Arriba bé el Barça, Miguel, aquesta doble cita, dos partits de Lliga complicats contra la Reial Societat a Noeta, sempre difícil, i després el Clàssic, i arriba el Barça bé.
Va, és clar, els resultats reforcen, després de parlar d'aquest compromís que parlàvem ara del Dortmund i d'anar a Camp de l'Atlètic de Madrid i també guanyar. També és cert que ha pujat el nivell de joc individual i col·lectiu, i bé, el desplaçament a Noeta, que tradicionalment és complicat, aquesta vegada té una transcendència especial, perquè tot el que pugui passar al Clàssico, esportivament s'entén, el Barça continuarà depenent de si mateix si guanya aquest dissabte a Noeta. Per tant, aquests són els tres punts de la Real, per mi, són tan o més importants que els que pugui guanyar a casa el primer és contra el Madrid.
A mi em dona molta garantia l'estat de forma de Rakitic. Molta garantia. Per l'equilibri i col·lectiu de l'equip.
I després una altra garantia és l'estat de forma de Messi.
No, no, esto, Miguel, ya no lo comento, eso es fácil.
Eso viene de serie, ¿no?
Lo de Rakitic es fundamental per l'equilibri.
Sí, sí.
Bueno, ha coincidit la millora col·lectiva amb els quatre partits que estan jugant de titular, això és innegable.
Per acabar el debat, us voldria preguntar pel tema del Clàssic,
molt bé.
No des del punt de vista esportiu, sinó sobre la resta, la reunió a la federació, demà reunió per la seguretat.
Això de la reunió, Joan, Miguel, és tremendo, perquè Estic llegint aquí textualment el que diu el comunicat de la Federació que deia abans l'Alcalà. Sí. Per aquesta reunió no feia falta res més. No,
sí, sí. No descobreix res, no, el comunicat.
Reunió urgent a les 10 del matí per dir en relació amb el partit del pròxim dia de 18 de diciembre en el Camp Nou entre el Futbol Club Barcelona i el Real Madrid, la Federació Espanyola manifiesta que exactamente igual que todos los encuentros de las competiciones oficiales y al tratarse de un espectáculo público no ostenta ningún tipo de competencia en materia de seguridad. Vale, muchas gracias.
Gràcies, ja ho sabíem, no?
Chao.
Molt bé, però per al contrari, ahir es va sembrar una sensació d'alarma permanent i d'urgència incontenible amb una convocatòria urgent per discutir sobre les circumstàncies en les que serà el partit. Circumstàncies que, torno a dir, i ho dic sempre que tinc ocasió, que s'han multiplicat en quant a la dificultat logística per no haver jugat el partit el dia que tocava. El dia que tocava, amb un altre exercici de temeritat i ara les mesmes, aquesta vegada per part del president de la Lliga Professional, van aconseguir aplaçar el partit i provocar aquesta circumstància, afavorir amb el factor temps a que la gent es pogués organitzar per arribar en unes circumstàncies com les que estem arribant.
Molt bé.
Sí, sí. Tebas dice que se suspenda el partido y que se juegue en el Bernabéu, recordaréis, ¿no? Sí. Y la Federación dice, no se va a jugar en el Bernabéu, lo vamos a aplazar, ¿no? O sea, entre todos la mataron y ella sola se murió. Fue tremendo entre Tebas, la Federación y tal, y... Però bueno.
Queda una setmana pel partit i encara tindrem més capítols.
Sí,
anirem comentant. Oli, Miguel, moltes gràcies, eh?
Gràcies.
Una abraçada.
Adéu.
El pla B de Valverde en Lluerna San Siro. I el pla A... Vol guanyar a Noeta.
Soy Gerard Piqué. Escucha los partidos del Barça en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Tiempo de juego amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Aquest dissabte, Reial Societat, Barça.
Manolo Oliveros, Elena Condi, Josep Maria Minguella.
Amb la col·laboració de Dani Sanabre.
Tiempo de juego.
COPE, estàs informat.
Semana clave, todos los pericos estamos convocados para los dos partidos que tenemos en casa. Jueves 12 contra el CSKA de Moscú y domingo 15 contra el Betis. Dos partidos en los que tenemos que demostrar que los pericos no nos rendimos nunca y que la vamos a sacar adelante entre todos. Tú también estás en la convocatoria. El 12 de diciembre a las 9 de la noche, Español CSKA de Moscú, y el domingo 15 a las 4 de la tarde en el RCD Stadium, Español Real Betis. ¡Vamos!
Joan Batllori, Esports COPE.
COPE, estàs informat.
Abordem ara la informació de l'Espanyol. Quique Iglesias, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Avui hi ha prèvia a l'Espanyol de partit d'Europa League. Demà l'Espanyol repa el CSKA de Moscou. Hem sentit... I anem a sentir ara a Pablo Machín i també a David López, eh?
Sí, que ha parat el David sobre la reunió ahir dels capitans, que va, doncs, publicitar també l'Espanyol, a petició de la Federació Catalana de Penyes, que presideix l'excel·lent Araceli Pérez. Doncs hi van participar gent de la grada Canito, de la Curva, de la penya juvenil, doncs gent també del club, i evidentment hi estaven presents els capitans David López, Javi López, Víctor Sánchez, Diego López, un altre López, i Esteban Granero. En definitiva... Pacte de suport, d'unió, d'espanyolisme, objectiu, evidentment, Batllori, des de Pere Grullo, no baixar a segona divisió. Parla David López.
Va ser una reunió molt productiva. Els representants de la juvenil, com els de la grada Canito, com els de la Federació de Penyes, doncs ens van mostrar el seu suport incondicional fins al final, passi el que passi. Bé, els hi vam transmetre i així, en representació de tot l'equip, el convenciment total que traurem aquesta situació endavant, que estem superconvençuts i que els necessitem més que mai. I al final, doncs, vam arribar a un missatge clar, que és que l'Espanyol no pot baixar a segona divisió.
Estic una mica cansat de les paraules ja, eh?
Vols fets, no?
Sí, vull fets. Els fets, sí, és la informació esportiva del que passarà demà. Debutarà Andrés Prieto a la porteria. Al fi veurem que aquest porter té dos peus i dos mans i guants. Javi López i Naldo estan recuperats. Facundo Ferreira està ok, tot i que lluirà, doncs, un aparatós bandatge a la mà. Melendo està lesionat d'un turmell, jo penso que serà baixa. En definitiva, que demà jugaran tots els que no juguen quasi mai. paraules de Machín. Parlant sobre una polèmica que s'ha creat, jo no hi donaria més importància, però bé, escoltarem a Machín el que diu sobre el que va dir ahir per Arnau, de que hi ha un equip de psicòlegs preparats per treballar amb l'equip per si ho necessiten.
No es una cosa que tampoco vayamos a descartar, pero que nadie piense que esto son situaciones milagrosas. Ni un psicólogo, ni un gurú, ni un hipnotizador, ni el mejor entrenador del mundo cambia las dinámicas de la noche a la mañana. Es mucho más fácil cambiar una dinámica con un gol, aunque sea injusto, que con muchos otros tipos de terapias o llámalo como quieras.
No está malament tampoc al camp, s'han de fer gols al camp i no amb psicòlegs. Machín parla dels fitxatges. Jo li preguntava, escolta, arribaran aviat els fitxatges aquests que has demanat?
Para mí los fichajes son los que tengo ahora, que es con lo que tengo que trabajar. Ojalá no tengamos tantas lesiones, ojalá se recuperen los futbolistas rápidamente, y para mí el mercado es el que tengo en el vestuario y lo que tengo que sacar beneficio.
Avui 18:30 els russos estan a Cornellà, demà a partir de les 9 evidentment l'Espanyol és campió de grup.
Aquest matí també s'ha presentat el nou tècnic del femení, Jordi Ferrón.
Sí, ahir ho avançàvem en aquesta sintonia, que Jordi Ferrón seria l'entrenador, substitut de Salvador Jaspe, ve del Sígol. Treballa també per l'Ajuntament de Badalona, Jordi Ferrón, que ja ha dit avui que va estar a punt de jugar amb l'Espanyol amb Juan de Ramos, que va estar a punt de fitxar, finalment doncs no va poder ser i va anar al Saragossa, si no recordo malament. Per ell és un somni entrenar l'Espanyol, l'Espanyol que és amb 2 punts últim a la classificació. Parla, evidentment, del que s'ha de fer per sortir de baix.
I és mirar partit a partit, sumar, perquè si comences a mirar la salvació està aquí, tantos partits, no, més tres, sabem que hi ha rivals que competeixen en una altra lliga, però nosaltres sobretot és intentar créixer, és aconseguir fonamentar la manera de treballar per crear resultats. Els resultats arriben quan tu comences a construir una manera de jugar, una sensació d'equip, un estil d'equip, i això ens donaran doncs els entrenaments, els partits i els dies.
Com el Ferrón és amic de la Sílvia Ortiz i els amics dels meus amics són els meus amics, aleshores Ferrón també és amic meu.
És amic teu, no?
Dissabte a les 5, a la Dani Jarque, Espanyol-Barça, sí.
Quique, gràcies.
A tu.
Dono el nom del guanyador de les dues entrades per anar demà a veure l'Espanyol CSKA de Moscou. Les entrades són per... @RafaConcas.
Que saludi.
Que saludi.
Que serà ell només el que estigui.
Home, suposo que hi haurà més gent. Fins aquí el futbol.
España necesita cuanto antes un gobierno plenamente...
Los de Esquerra están dispuestos a repetir otra vez el intento de golpe de Estado. Y lo que quieren es que tú, Sánchez, seas presidente, pero te olvides de que el 155 existe.
Más que dopaje aquí, ya estamos hablando de corrupción.
Bueno, la Agencia Mundial Antidopaje ha detectado que la agencia rusa Antidopaje les entregaba pruebas de sus atletas completamente falsificadas.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.
No puedes dejar de pensar en esa escapada de fin de semana. ¿Berti o falso? En Berti tendrás la mejor asistencia pendiente de ti a un clic desde tu móvil. ¿Que todavía no tienes Berti? Pues entra ahora en berti.es y calcula el mejor precio para tu seguro de coche y moto con las mejores coberturas. Y recuerda, tendrás 3 meses gratis sin condiciones. Compruébalo en berti.es.
Esta Navidad, disfrute de una selección exclusiva de una botella de Fariña Campus, una botella de Fariña Crianza y una botella de Fariña Lágrima. Llévese también un surtido de ibéricos compuesto por una pieza de chorizo y otra de salchichón ibérico de bellota de medio kilo cada una, más 2 cuñas de queso manchego artesano de Villadiego. Todo ello por solo 55 euros, IVA y gastos de envío incluidos. Haga su pedido llamando al 91-633-8461.
Ahora posibilidades ilimitadas para tu negocio con oficina conectada de Vodafone. Un nuevo concepto de oficina que ofrece nuevas formas más eficientes de trabajar, un nuevo entorno laboral y sobre todo la tranquilidad de hacerlo de forma segura. Infórmate sobre oficina conectada en el 1443 y en tiendas Vodafone. Vodafone Business. ¿Ready?
Hola, Toño. Veo que te has puesto alarma.
Sí, ahora como viajo más, la casa se queda más tiempo sola.
Ah, ¿y qué tal?
Pues la verdad que muy contento. Y por lo que cuesta, no sabes la tranquilidad que te da.
Pues estaba pensando en poner una.
No te lo pienses.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Anem al bàsquet, Albert Díez, què tal? Bona tarda.
Què tal, Batllori? Bona tarda. Bona tarda a tothom.
Tenim molts partits avui. Sí. Tenim Eurocup.
Sí, torna l'Eurocup després de l'aturada de dues setmanes. És la segona competició europea en importància i ho fa amb la novena i penúltima jornada de la fase de grups. Avui juguen els dos, anava a dir catalans, vaja, l'equip català, que és el Joventut, i també el que acabem assimilant, que és el Morabanc Andorra. La penya rep l'únic Casana a 3:15. El Joventut està amb 4 victòries, 4 derrotes. És un balanç equilibrat. S'enfronta al segon del grup, l'únic que té 5 victòries i busca la penya un triomf que el deixi gairebé classificat pel top 16, que és la següent fase d'aquesta Eurocup. En realitat, els 6 equips, fixeu-vos com està d'obert aquest grup C, tenen opcions de classificació. Escoltem el tècnic de la penya, Carles Duran.
Que és l'últim partit que juguem a casa de la primera fase i ens hem guanyat en aquests primers 8 partits l'opció de poder aspirar a estar entre els millors, no? Per tant, màxima il·lusió, sabem que ve el líder del grup, però també sabem que si fem bé les coses, podem competir, fins i tot guanyar, no?
Recordem que el Joventut ho ha guanyat tot a casa. En realitat, les 4 victòries que té a Europa són a l'Olímpic. També és cert que la penya ve de trencar aquesta ratxa, molt bona ratxa, la Lliga Endesa, de 7 victòries consecutives. I el Morabanc Andorra també juga a casa, partit intranscendent perquè ja està classificat pel top 16. Aquí el que interessa és la posició on pot acabar en aquestes dues últimes jornades. Juga a la Bombonera a les 8 del vespre, abans del Joventut, rep el Maccabi Rishon Lezion d'Israel, el Morabanc amb 5 victòries, el Maccabi és cué de grup amb només un triomf. Sentim Dani Eudal, és el segon entrenador del Morabanc Andorra.
El nostre objectiu, ara que ja estem classificats, doncs, és intentar quedar el més amunt possible, tot i que mai saps què t'anirà millor, no? Si queda primer, segon, tercer o quart, perquè al final et creues amb altres grups que també depenen d'aquests últims resultats per saber en quina posició acabaran classificats, però dins de la nostra ambició, doncs sempre queda el més amunt possible i després ja veurem què passa.
El Morabanc Andorra arriba en un bon moment aquest partit perquè recordem que s'ha situat el conjunt que entrena Ibon Navarro al top 8 de la Lliga ACB.
I també tenim Champions.
Sí, la Champions, la tercera competició europea en importància que comença amb la segona volta de la fase de grups. Aquí ens fixem en el partit que té el Baxi Manresa a Polònia. Ahir ho explicàvem, amb moltíssimes baixes, Torun de Polònia, Baxi i Manresa, poden tenir minuts Sima i Nelson. Són jugadors que surten de la infermeria del conjunt del Bages. Els hi falta ritme de competició. És líder, vaja, ve de ser líder. Per què? Perquè el Dinamo Sassari va jugar ahir i va guanyar. Avui intentarà mantenir aquest coliderat el Baxi Manresa, que ja va guanyar el Torun de Polònia 85-81, marcat per les baixes i amb millor trajectòria a Europa que no pas a la Lliga Endesa, on recordem és un dels dos cues de la competició, el conjunt que entrena Pedro Martínez.
Gràcies, Albert.
Que vagi bé.
I acabarem parlant d'handbol. Juan Arias, bona tarda.
Què tal, Batllori? Molt bona tarda.
Perquè tenim la selecció espanyola classificada per les semifinals del Mundial.
A pesar de perder por 10 goles contra Rusia, pero se ha visto favorecido el equipo de Carlos Viver por la victoria de Montenegro contra Suecia. De esta forma, las guerreras se enfrentarán por las medallas a Noruega. Rusia y Holanda jugarán la otra semifinal. Hemos hablado con Eli Cesáreo, la única catalana de la selección que reconoce el sufrimiento mientras veía en el Montenegro-Suecia.
Sí, la veritat és que ha sigut tot un patiment. O sigui, hem anat a sopar fora, a la nit ja estàvem totes amb l'ordinador, veient el partit, ja comença malament Montenegro i hem dit, mare meva. Però bueno, confiava en que podia guanyar, perquè nosaltres aquest matí no hem tingut el millor partit, però bueno, teníem una esperança que era que Montenegro guanyés a Suècia i així ha sigut. I jolín, estem aquí ara a semifinals que estem totes superemocionades.
Las nórdicas son actuales bicampeonas de Europa, subcampeonas mundiales y bronce olímpico, un auténtico coco que habrá que superar para meterse en la final. El horario, España-Noruega, viernes 12:30, hora española.
Gracias, Juan.
Que vaya bien.
¡Hail Superstar! Com
que estem en horari infantil, Batllori, recordarem als nens que ens estiguin escoltant de cara a la carta als Reis que es poden demanar l'escalèstric de Fórmula 1 més espectacular del món. Una rèplica a escala 1.32 del circuit de Jazz Marina amb materials de primera qualitat. Als papes els hi comentarem que només hi ha una unitat valorada en 48.000 euros en una subhasta a Sotheby's. Déu-n'hi-do l'escalèstric més espectacular del món. Última hora.
Última hora.
No molestin a Sílvia Ortiz des de 6:45 de la tarda. Alçat i en Genesport arrenca el Mundial de Clubs amb Xavi al comandament del Alçat. Hem dit que ja es poden comprar les entrades per la Supercopa d'Espanya?
No.
Doncs ja es poden comprar les entrades per la Supercopa d'Espanya. Els boxadors russos es neguen a competir a Tòquio si no és sota bandera russa.
Gràcies, Gil.
A vosaltres.
Les 4.